Fabricació pròpia.
Que ha passat de 2:15 de la tarda. Molt bona tarda a tothom. Ahir, tot i que amb un retard d'una hora i mitja, van aterrar a Barcelona 4 dècades d'èxits de la reina del pop Madonna. La cantant de 65 anys va actuar ahir al vespre del Sant Jordi, també ho farà aquest vespre, l'últim cop, de moment. Esperem que sigui més puntual que ahir. I ho farà després que va haver d'ajornar, ja sabeu, la gira per una infecció bacteriana. Ahir va brillar amb tots els seus èxits més sonats, èxit com aquest True Blue dels 80 que estem escoltant. Diu ella que és un amor de veritat, com canta Madonna, tot just el mateix dia que el PSOE també li podria cantar cau d'orella a Esquerra o a Junts. Amor etern. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I ja tornem a estar aquí, tot l'equip del Fabricació Pròpia. Marta Jarque, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
A la sotsdirecció, els guions, Candela Figueres.
Molt bones.
A la producció, Nuri Francisco.
Desportinat.
I en Ferran Capdevila, també des de la Peixera, la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, el món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i la Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia.
Ten cuidado, que si no lleva la marca tractor, no es tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
No, ens sentirem a parlar d'això.
El tractor em perseguirà tota la vida.
Sí.
Ai, el que passarà aquesta tarda? Doncs avui tindrem un ull posat a Madrid, a Barcelona i a Brussel·les. Matí d'intenses negociacions polítiques que acabaran, el més segur, amb aquest acord entre PSOE i Esquerra i Junts per investir Pedro Sánchez. Estarem pendents des del Fabricació Pròpia de totes les novetats que vagin sortint al respecte. De moment hi ha aquesta compareixença que serà a 17:45 de la tarda per part d'Esquerra Republicana. Escoltarem a Oriol Junqueras i tot el que ens ha de dir valorant aquest pacte amb el PSOE. També estem pendents d'aquesta reunió que tenia lloc aquest matí des de Brussel·les. De fet, Carles Puigdemont s'ha traslladat des de Waterloo a Brussel·les per parlar amb l'equip de Junts per també valorar aquesta possible investidura. Pedro Sánchez havia de comparèixer en el punt de les dues, no ho ha fet, però estarem pendents de tot el que passi, com dèiem, avui mirada posada a Madrid, Barcelona i Brussel·les. Us ho explicarem si us quedeu aquí al Fabricació. Després, d'aquí res, repassarem l'altra actualitat, perquè veureu que potser el dia d'avui hi haurà canvis en l'escaleta del programa, però el que és més segur és que repassarem d'aquí res l'altra actualitat amb tot l'equip del Fabricació. La Jarque avui farà la digestió, això que no ens ho tregui ningú,
no,
amb l'Àngel Salvador, que ara. Qui és l'Àngel Salvador?
L'esteticista de Madonna,
Atenció, que és de Barcelona, eh?
No m'ho puc creure. De...
I d'altre... Ui, tant.
De Barcelona.
Ui, tant. I d'altres artistes també, Candela, com el Kevin Costner, o Isabel Pantoja. Toca tots els pals.
Però què m'estàs dient? Que tots venen a fer-se la manicura i a treure's els pèls i a depilar-se a Barcelona?
Cop de jet.
Ho vols saber? Escolta l'entrevista de gestió.
Home, és que no us ho podeu perdre, eh?
Home, això...
A un quart de quatre.
Vull dir, és d'aquí, aquesta senyora?
No entenc com el 324 no està connectant amb Ràdio Hostel.
Tenint
aquesta exclusiva.
Mira, dit això, aquesta exclusiva, que tindrem l'Àngel Salvador, esteticista de Madonna, aprofitant que la tenim a la Reina del Pop aquests dies per Barcelona, li preguntarem a l'Àngels doncs el vincle que l'uneix amb la cantant. Tot això el dia que xerrarem també amb els Gramophone All Stars, que acaben de treure nou disc. Líder de la banda és el Genís Bou. Uri, serà bé una xerrada amb aquest tercer disc, que te'n recordes quan va sortir el disc el 20 d'octubre passat, que tu deies, és complicadíssim, perquè són 16 músics que formen aquesta banda.
Molta gent sobre l'escenari.
Preguntarem, a veure
com posa ordre.
Com va aquest lideratge. I després també farem un repàs, com cada dijous a la premsa rosa amb en Jaume Borja, i també rebrem una nova pacient avui a la Xeslong. Avui a la Xeslong, a la nostra Xeslong, l'actriu catalana Mercè Pons, que aquests dies, per cert, la podreu veure al Teatre Lliure Montjuïc. I acabarem amb l'Apocalipsi Now, amb Santi Jiménez i Toni García Ramon. I, per cert, Jarque, pendents una altra vegada. Tu t'imagines, Apocalipsi Now, Santi Jiménez i Toni García Ramon connectant amb Oriol Junqueras.
Ui!
Al final del
tinc
programa.
Clar que és el que passarà, eh?
Doncs
claríssim.
Que explota la investidura, que si ja estàvem a prop, de sobte se n'anirà.
A més, avui a Teca, eh?
Si el món s'acaba o no, ja ens ho explicaran ells, i també els Junqueras. I, per cert, també hi ha bona teca, perquè hem d'agrair molt a la gent de la carnisseria.
Sí, Celi, gent de paraula, eh?
Gent de paraula, gent de paraula. Vas parlar tu al...
Oh, i tant, amb el Toni, amb el propietari, li vam estar parlant de carnallets, i... Vam demanar-li si ens en podria enviar una caixeta,
molt
perquè és que no ho hem provat mai, això.
I ens han enviat.
I ens n'ha enviat una, mira, carnallets de panses, pinyons, xocolata, festucs, coco i aranyons. Els provarem en directe.
Podem obrir-ho ja?
Segur?
Sí?
Per mi sí, eh?
No sé. Jo crec que ens hauríem d'esperar, sí, en Santi i en Toni.
Ah, que...
Però és molt tard.
No, ja.
Ho veuran obert i no els hi farà gràcia,
una...
potser.
Vols cobrir? Vols mirar-ho tu una mica?
Ja estic amb tu, Candela. Estic amb tu,
Mort. Fem una cosa. L'obrim ara, ens en quedem un per cap, i jo el torno a embolicar en paper film i aquí no es notarà res.
No passa res.
Ui, ells són especialistes, han notat aquestes coses?
Sí, home.
Però ell també...
No els hi prens el pèl, a mon menjar.
Sí, ja...
Home,
també s'ho mereixen.
Tira.
No, que volia dir que agrair a la carnisseria...
No, vols que t'ajudi?
Sí, no pateixos. Perquè ha vingut la filla.
Fa patir.
Personalment, a portar-nos aquest
perquè són entregues de nivell.
Home, però això...
Oh, doncs em sembla moltes gràcies.
S'ha d'agrair moltíssim.
Oh, quina pinta!
O sigui, això és preciós.
Allunyeu-vos de la idea de... De fet, jo la idea la que tenia abans de cobrir-se la capsa m'imaginava més carn que panellet i ara mateix veig més panellets que carn.
Que carn. Sí.
A veure, la flaire.
Sí.
Doncs bona fa pinta. Molt bon olor.
Sí.
Sí. Jo em vull un.
Procedeixi.
Quin voleu que provi? El que són més fosc o els que són més clarets?
A mi que provessis el de festuc, Candela.
El de festuc diré que és aquest.
Home, que és el més verdet.
Perquè té el to verdet de festuc.
D'acord,
entès. A veure què et sembla.
A veure.
Està menjant.
És de botifarra, això. Botifarra dolça.
Però no parlem tots alhora. Ha fet cruixent, eh?
No, està molt bo. A veure, no sóc aquí gastronòmica per tenir moltes paraules de recurs,
però qui té més gust, de panellet o de carn?
Ni d'una cosa ni de l'altra.
De delícia, té,
no? Ja tindríem el titular.
No, li trobo com un sabor a taronja, que no sé si té alguna cosa a taronja.
Sí,
li noto...
sí.
Pot ser.
Que ho va explicar.
També li noto el festuc, la xocolata, la carn no l'estic notant.
Retrogust de roure.
I m'agrada molt perquè no és tan dens com els panellets. A vegades els panellets són molt densos i se't fan una mica de bola.
El massapà.
No necessites el moscatell aquí per tirar avall. Ja tira avall sol.
Quina experta.
Fem una cosa, el custodiem perquè vagi a la recepció.
Sí, perquè volaran, eh?
Amb Apocalipsi Now. Ai, en Pau Massip, que també el tindrem des d'Esquerra, que ens anirà explicant tot el que passi. I dit això, va, que passen 9 minuts, de 2:15 a 3 de la tarda, obrim Realitat Paral·lela. I like a race that plays at the break of dawn. I like
lads call. I like the spells they make at the black cauldron. I like a crazy hair raises getting it on. And the thunder rumbles.
Que avui estem tots molt immersos en general, no?
Sí,
d'una
sí,
manera
sí, sí,
global, en una realitat paral·lela.
És que no sé si ho heu fixat, però ja és pràcticament negra nit, això amb el canvi d'hora. Això d'entrada.
Sí, perquè a més també hi ha molt de núvol.
Home, esclar.
Per les pluges que cauran.
A més, ahir va ser festa i, per tant, avui hauria de ser dilluns.
Però
en canvi,
és
dijous. De fet, demà ja és divendres i tornarem a marxar de cap de setmana.
Ho dius amb pena.
Això ens... No, no ho dic amb pena.
Desorientació, potser.
Clar, això ens confon. I avui es respira un ambient incert a la redacció. De fet, he fet una enquesta entre la plantilla de Ràdio Estel i m'he trobat amb tres tipus de persones. Tres tipus de persones diferents. Les que saben el dia que viuen.
Dijous.
La Mercè Raga, l'ha encertat. Ara escoltarem el Xavi Toscano, que seria el segon tipus de persona, que és les que no saben el dia que viuen.
Dilluns.
Ai, no.
Massa tard. Ai, no. Ai, quan t'ho he preguntat haguessis hagut de respondre
clar,
correctament.
No, no,
ara
ja
no s'hi val.
Ja no val.
I les que saben, com l'Olma Giró, el dia que viuen, però a mitges.
1 de novembre.
No.
O sigui,
la ah, dijous. Però uah, tampoc però... era el dia.
I no l'han no, clar.
Però s'ha situat a novembre,
diu,
que ja és molt.
1 de novembre. I després recapacita, diu...
Dijous.
No, dijous. Vull dir que ho sap a mitges.
Sí,
ni una cosa ni l'altra.
No, no, no,
seria dijous 2 de novembre.
Clar, clar, clar.
Que potser, ahir, sí. Potser demà l'Olma no ve a treballar, perquè ara avui es pensa que avui és divendres.
Clar, això algú li hauria de dir.
Algú li hauria de dir.
Tot això sumat al canvi d'hora que ara dèiem i encara arrosseguem, és molt enredat, i per això avui dediquem la realitat paral·lela a la confusió. Confusion.
Que hi ha una confusió, però brutal,
veus,
avui, eh?
Hi ha una confusió, hi ha una confusió, no? Volíem recuperar el tall de la Miss, que parlava de Confusió.
Miss Panamà, per favor.
Sí. Vols que t'ho faci?
Sí, 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 sí.
Confusió fue el que inventó la confusión.
Un tall històric d'una aspirant a Miss Panamà de l'any 2009, la Josué Cozzarelli, que per ser avui en dia, 12 anys després d'aquella resposta, per dir-ho així, inexacta, és locutora i també té un negoci de roses. Que no saps mai la vida on et portarà.
Només de roses.
Sí.
Roses vives, roses mortes.
Ha diversificat.
Perquè a la Mary li agrada les roses mortes.
Mira, voleu escoltar sí, com sonava la Miss l'any 2009? Escolteu.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos... japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias.
De nada.
Però no, és que s'ha d'analitzar tota la frase, perquè és meravellós. Antiguo,
com ho diu?
No, no, antiguo.
Antiguo.
Però uno de los chinos...
És complicadíssim, de dir.
I després diu uno de los chinos japoneses,
sí, sí, sí.
Si us estàs barrejant
no,
nacionalitats.
No es mullar.
I que la confusió és un co-invent. Perquè és uno de los que inventó.
Clar.
Ell invent compartit.
Va tirar amb la idea, a vegades hi ha qui té la idea...
I llavors es tiren del algú... fil...
Clar.
Va arribar lluny en aquest
confusió?
Concurs? No, confusió no.
No crec.
La Miss Panamà.
Jo diria que va quedar retratada. No em consta que finalment guanyés aquest concurs de Miss Panamà l'any 2009, però ella va fer carrera, tot i que...
En les roses.
Jo he fet un seguiment, Harc, que això no ho sabies, però després vaig seguir les entrevistes que li van fer ella, Miss Panamà, i deia que el pare li va dir no hables más nunca, i que l'enviaven a Chiriquí.
A Chiriquí?
A Chiriquí, que està a Panamà.
Sí.
I l'enviaven a su casa a Chiriquí. Ah. I te quedes allí, no hables más nunca.
No hi ha millor que no parlis.
No hables más nunca.
No hables más nunca.
I l'autoestima,
si podem recuperar aquestes decles, són...
L'autoestima va fent... Que els teus pares et diguin això.
Pobre, la Josué, que és el seu nom, diu que ha estat molts anys lluitant contra el bullying, perquè es veu que fins fa ben poc la gent encara l'aturava pel carrer i li feia aquesta mateixa pregunta. És una broma recurrent. La Josué, per això, no és l'única persona confusa. Com dèiem, avui ens balla tots una mica al cap i aquí, en això, no hi ha diferències. We'll be right back.
Ara ho deies, Mercè, que ahir la reina del pop va fer hora i mitja tard el seu primer concert a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Venia de Londres, clar, i això implica un canvi d'hora, després també hi ha el canvi d'hora del cap de setmana. Això sí, els que hi van ser asseguren que l'espera va valer la pena, i és que amb 65 anys la reina del pop va exhibir múscul en aquest concert de la gira de Celebration World Tour, que celebra, com deies també, els seus 40 anys de carrera, i qui no es va perdre el concert va ser el nostre amic i col·laborador, el Carlos Bayona.
Hola, amics del Fabri, amics. Noi. Soc el Carlos Bayona, ahir vaig estar al concert de la Madonna, és la reina del pop, i a Barcelona ho va demostrar, és molt gran, durant 40 anys és l'artista més gran de la història del pop, l'artista femenina més gran de la història del pop. Ahir ho va demostrar a Barcelona per moments. Demà us ho explico bé. Va ser un gran concert, no va ser perfecte per mi, és la meva opinió personal, però tenir la Madonna a Barcelona ha estat un luxe i no sé si serà l'última vegada, però ho vam gaudir molt.
Esperem que avui la Madonna doncs, finalment surti l'hora que li toca.
I que ho faci bé tota l'estona.
Sí,
perquè
exacte,
el Carlos...
Exacte, no, diu que no ha estat
va ser
intermitent. El concert.
El que jo no entenc és perquè la Madonna, no sé si és per una cosa de ser dona, però amb 65 anys ja tothom l'està gairebé jubilant i li estan dient que és l'última gira, que no torna a tocar, i en canvi tenim l'Springsteen, que porta que cada any ha de ser l'última, però no, vull dir, que hi té molts més anys, i també tenim els Rolling Stones, que tampoc,
que
i, tenim,
d'haver jubilat.
I tenim el senyor Beatle, el Paul McCartney. Vull dir que ja està bé de dir-li la... O sigui, hi ha un edatisme que flipes amb les dones cantant.
Sí que és veritat que, clar, la Madonna es canvia 17 vegades de vestuari, i fa unes coreografies espectaculars que potser no
bueno,
ho sé.
Potser quan torni, en comptes de 17, se'n canvia 3.
Ara.
I en comptes
i no
de volar pels aires, doncs agafa una cosa giratòria d'aquelles, no? que i gira la plataforma, però que jo... Remaria perquè es deixés de dir que ja amb 65 anys és l'última gira que fa
clar,
la Madonna.
Això és veritat.
Va, seguim parlant de confusions en aquest Dijous Confús, i per això aquesta hora del matí volem fins a Viena. Com sabeu, Viena és la capital de la carn arrebossada i també la capital d'un país, Àustria. No ho sabíeu, això,
no.
La capital de la carn arrebossada?
No se'n diuen milaneses, de la carn arrebossada?
D'on ho has tret, això?
Ah. A Viena se serveixen uns schnitzels,
que no sé què és.
Aquesta, que són com aquesta taula de l'estudi. És una carn arrebossada.
Sí.
És un bistec.
La candela fa tràgica.
Immens.
Sí, no, és que he pensat...
Boníssim.
Sí,
és com un carnellet, però pla...
Ho sé.
I enorme.
Ho sé, perquè justament hi ha un restaurant d'aquí a Barcelona que ens serveix i el vaig dinar-hi. Sí.
Ah.
Bueno, no, jo li dic bistec
sí,
arrebossat gegant.
No, hi posen coses com ous.
Ou,
això no.
Sí, sí, no.
No.
És molt bo, molt bo.
No.
Però dius que és tan gran com aquesta taula.
De veritat.
No, és com un dinar 3.
Dos
folis dinar 4. El foli que teniu tots de les llibretes, doncs l'ajunteu.
Boníssim. Finet. Si un dia anem a Viena, us hi portaré. És molt bo. Fa uns dies va córrer per les xarxes una bola, i és que a l'aeroport de Viena hi havia un taulell pels passatgers que volaven a Àustria pensant-se que volaven a Austràlia. La confusió, això és que confonien Àustria per Austràlia. Això seria un bon disgust si fos real, perquè això no existeix. El mostrador de passatgers despistats a l'aeroport no existeix, però sí que hi ha gent que confon Àustria amb Austràlia. De fet, un dels cartells famosos d'Àustria és que es diu "No kangaroos in Austria", com ho van dir, aquí no tenim cangurs, els cangurs són Austràlia. Hi ha molta gent que s'ha confós viatjant a Àustria, sense anar més lluny, la banda Kiss. Per acomiadar la gira del 2022 a Àustria, Kiss va mostrar la bandera d'Austràlia. Malament. Als austríacs els deu fer tanta gràcia quan aquí, com quan aquí un cantant estranger s'acomiada en castellà, que venen, com vulguem dir.
Sí.
No? Ara diré una frase amb la seva llengua, per si hi ha alguns, doncs no se'ls hi posa bé. Les confusions de gent desubicada, però no acaben aquí. Gent que es presenta a un poble de Terol que es diu Andorra i demana per Caldea. Això ha passat. Sí. Que hi ha aquesta gent que...
Jo he estat d'aquest poble de Terol.
Ah, sí?
I no
hi ha valls termals.
Per res a Andorra.
Després hi ha el Triangle de les Bermudes, que és de Les Palmes, Palma i La Palma, que tots són llocs diferents, però, esclar, quan agafes un vol pot ser que et confonguis, però jo em quedo amb el que els hi va passar a 400 aficionats de l'Atlètic de Bilbao.
Me gusta el fútbol,
una confusió en aquest cas futbolística, i és que el 2012 van viatjar a Budapest en lloc de Bucarest per veure la final de l'Europa League. I clar, la van veure, però a un bar.
A un bar, no?
I acabem amb una notícia d'actualitat, una confusió d'última hora. Confusion. Una última hora que ens arriba directament des de Moscou. Durant el seu primer dia de feina, un treballador va robar 53 iPhones. Val a dir que era treballador d'una botiga d'electrònica i, clar, els iPhones són llaminers i tots s'assemblen molt. Que vull dir que potser ell en tenia un.
Va agafar 53
clar,
vegades.
Clar, això pot despistar. No acabes de saber quin és el teu, et truquen i al final doncs, te'ls acabes enduent tots a casa. L'únic que em fa sospitar d'aquesta teoria és que el senyor, que viu a Sebastopol, mentre anava ja cap a casa, va vendre 20 dels mòbils que s'havien dut a la botiga.
Yo no soy tonto.
Sigueu, per tant, vius. Recordeu que avui és... No us confongueu més. Avui no, és dijous, no, demà no, serà divendres.
Dijous.
I acabeu de tenir tots molt bon dia.
Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
Que en 8 minuts el situem al punt de les 3. Arribarà aquesta penúltima hora aquí, Fabricació Pròpia, però abans dir-vos que de moment ha arribat una última hora que la direcció d'Esquerra ha avalat el pacte amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. De fet, aquest acord, el propi president dels republicans, Oriol Junqueras, n'explicarà els detalls en aquesta roda de premsa convocada, com ja sabeu, a 5:45 de la tarda i que seguirem des de Fabricació. Segons assegura l'Agència Catalana de Notícies, fonts presents a la reunió de la direcció del partit d'Esquerra, doncs quan s'ha donat aquest aval a aquest acord, doncs hi ha hagut diversos aplaudiments i sembla doncs que cada vegada està més a prop a aquesta investidura Pedro Sánchez. Falta ara per parlar junts, que també serem pendents des de Brussel·les, a veure si diran alguna cosa o no. I com dèiem, ho seguirem des d'aquí, des del Fabricació. En Pau Massip ja ha anat cap a Esquerra, cap a la seu d'Esquerra, i ja ens anirà explicant doncs, aquesta prèvia. Dit això, aquella cosa que no et pots treure del cap, Uri, que no sé si ve a ser aquest pacte o no entre el PSOE...
Això a partir d'avui, suposo. Si jo avui ara es vendeixo el que portava de casa,
sí,
i ara me tornaré a parlar d'això, del pacte aquest.
Es vendeix.
Sí, sí. Fora. Fora.
Ja està, tot fora.
El passat dimarts es va produir una situació en aquest programa,
ui,
que encara no m'he pogut treure del cap.
Estos vermuz los pago yo, Pepe. Bien de venirte las cosas, Luis. Uy, ¿por qué lo dices? Porque veo que invitas y además llevas zapatos cuando yo casi no puedo usar alpargatas.
És que vaig tornar a casa, ho vaig estar escoltant i me'n vaig adonar que estava rient sol al metro i que la gent em mirava.
Et mirava les sabates?
Sí, perquè vaig estar...
Les alpargates?
A plorar de riure.
Mira, ja som dos.
Per qui no presenciés aquest moment impagable en directe, el podeu recuperar a l'aplicació de Ràdio Estel. Això és el dimarts 31 d'octubre, cap a les 15:10 hores. Però jo us poso un context, per si de cas. La Candela i la Marta van escenificar un anunci del 1935 que promocionava les sabates Tractor, un calçat amb unes característiques molt innovadores, com, per exemple, la sola de sabata.
La suela del tractor és de llanta.
De llanta?
De llanta.
Però això et patina. Sí.
No patina. No patina, no. No patina. I lleva una...
Però esto resbala, Luis.
Lleva en la...
No m'estranya que no se te rompan.
I lleva la planta una marca d'un tractor. En blanco.
Es que no pot, El Luis no pot.
Ten cuidado.
Ay.
Que si no te van enfadar.
Ay. Ay, Dios mío. Què va anar malament en aquesta conversa?
Res.
No, jo t'ho explico. Va ser la Marta que no, en el guió del 1935...
va colar... Com les llantes resbalen? Això no hi era.
Bueno, això i moltes altres coses. Jo crec que és un boicot deliberat.
Però és que no es podia passar per alt.
Bueno, però les notícies vintage són vintage. No, no
són
podem,
com són, Marta.
No, no podem canviar el passat, Marta. I me'l vaig canviar tot de dalt a baix. Jo teniu intentava raó mantenir la compostura i la vaig perdre del tot.
Del tot i durant molta estona, però... el problema és que no veu seguir el mètode fort... I que és realment del que us volia parlar jo avui. Què és el mètode fort?
Què és el mètode fort? A veure, sí, va, explica-t'ho.
És la clave infalible para mantener una conversación con cualquier persona.
Ens estàs volent dir alguna cosa?
Dime, cuéntala, dime.
Ens estàs volent dir alguna cosa? Que no som capaces de mantenir una conversa.
Home, aquesta en concret no, no la veu poder mantenir. Però si haguéssim seguit el mètode fort, t'hauríem
aconseguit.
Com la serra.
I aquesta sintonia de fons, no?
De coach.
És de
coach.
Sí, de tutorial, perquè jo us porto aquí una d'aquestes... Puc dir un barbarisme?
Depèn.
Ja demano permís.
No, millor no,
no,
però...
És que...
Bueno, digueu, va.
Mamarratxada.
Bé. Mamarratxada.
Ara, sí. Ara ja estem ubicats.
Ara que funciona l'últimot, tu.
Fort és l'acrònim de Family, Occupation, Recreation i Dreams.
Ah, no té a veure amb els cotxes.
No. Mm. En aquest cas, l'anglicisme és necessari, jo els ho diu, però en aquest cas és necessari perquè l'acrònim en català seria... Seria família, feina, diversió i somnis, i falten vocals per molar. Perquè si no tens vocals no pots crear aquest joc.
No, però llavors agafa la primera.
Clar,
fafediso. Fafediso.
Com fa? Ah.
Fafediso.
Agafes la...
La síl·laba, no?
Sí, exacte.
La primera vocal que...
Sofadife.
Però no ven tant com fort, estarem d'acord, no?
No, no, no té d'enganxo.
I sofefa.
I amb això ja tens la conversa, ja tens la conversa salvada.
Ja has començat la conversa. Aquestes són les claus per començar i mantenir una conversa si ets tímid, si el teu interlocutor és tímid o si el teu interlocutor és Marta Jarque fent-se passar per en Luis. Mm. Hem de recordar aquestes coses. Serveix tant per cites romàntiques de trabajo como para aliviar la tensión y la vergüenza y también puedes ayudar a que las personas se sientan cómodas contigo. Jo això ho posaré en dubte al llarg d'aquesta explicació. Perquè muy cómodas... Ja veureu que no és el cas.
A veure.
Us comento les preguntes que ens suggereixen diferents llocs web que promocionen el mètode fort i, si us sembla bé, les anem comentant.
Sí? Ai, perfecte.
El fafediso en català.
Fafediso.
Un moment, l'únic que riu amb el de fort.
Sí, és que...
Sí. A mi també m'agrada.
Hi ha com una continuïtat, perquè l'altre dia érem a Toyota, saps?
Ah. Ostres, m'he perdut amb el de Toyota, jo.
Ah. Tira, tira, Uri.
Sí, endavant. Motor inari, gas a fons.
Gràcies.
Comencem per la primera paraula de l'acrònim, que és família.
És a dir, que tu en una conversa has de treure temes de família, feina, diversió i...
I somnis.
Ah, això encara no ho havia pillat, molt bé.
Sí.
Per tant, comences família. Per família. Val,
sí,
val,
endavant. Okay.
Ara.
Preguntes que ens suggereixen. ¿Cómo está tu familia? O ¿cómo están tus hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué deportes practican? Aquest tipus de preguntes a mi em plantegen un problema, que és que si tu no coneixes bé aquesta persona
no,
o
clar,
fa temps que no hi parles,
sí,
pot haver-hi algun decés.
Home,
llavors preguntar...
Potser no tenen fills o...
Clar, és que són coses com molt... És començar malament.
És que, tu imagina't a l'ascensor, aquell moment que no saps què dir, i li dius a algú, com està tu família, com estan tus hijos?
¿Qué deportes practiques?
I l'altre et dirà, com estàs tu calladito?
Les 3:30 et dirà,
totalment,
saps? No sé, se us ha hagut alguna pregunta així com
de
per
família,
trencar el gel de família? És que potser no és ni bona idea.
És el típic, tots bé.
Clar.
I l'altre que entengui el que vulgui.
L'altre potser no té ni família, vull dir, l'estàs destruint només.
Molt arriscat.
No és pregunta per la família.
Però tots bé és més neutral.
No, és que et poden dir no.
Sóc jo.
Sóc jo sol, no hi ha tots.
Tot bé, doncs.
Entenem que aquesta persona la coneixem fins a quin punt? De l'1 al 10?
Se suposa que tu pots ni conèixer-la, eh? Pot ser una cita a cegues, pot ser...
Família zero.
O gent de la feina, també proposen.
Com feina?
De la feina.
Ah!
Amb qui no parles massa i aquell dia vols trencar el gel d'alguna manera.
Jo apuntaria cap a tu. Com estàs?
Família,
com a molt.
Val, perfecte. Per tant, no ens serveix el primer.
No.
Anem cap a la feina, sí? Va, som-hi. És que m'agrada molt aquesta sintonia així de no sé, de vendre motos. ¿Qué trabajo haces? ¿Amas tu trabajo? ¿Qué camino tomaste para trabajar en este sector? Jo ho trobo com una mica massa inquisitiu, com molt personal. ¿Amas tu trabajo?
Això és fatal.
Ah, però què?
No.
A Alemanya saps què et pregunten? A les festes que tu vas a una festa d'una casa i coneixes a 50 persones. De què treballa el teu pare? Això és veritat, eh?
En sèrio?
De què treballa el teu pare? Perquè a partir d'aquí ells ja una mica calculen quina mena de calés... Si toques calés o no.
També està bé, però com no tinguis pare, ja aquí a les de tornem.
Però de què
treballa la família? A la família.
De què treballa el teu pare per calcular ingressos? Que és com l'època feudal, que has d'aparellar algun noble amb algun altre noble.
Sí, 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 canviar de classe.
Això va així. O els hi va bé amb ells, eh? A Alemanya, en general, els hi va bé.
No, no, sí, sí. Centrem-nos en la diversió, va, diversió. Aparentment això no hauria de fallar. Pregunten, ¿cuál es tu pasatiempo favorito?
Bé, encara, encara.
Sí, més o menys inofensiu. ¿Qué te gustaría hacer el próximo fin de semana?
Ui, no, error.
Aquí ja es poden confondre.
Sembla que les coses s'estan reconduint.
Clar, sembla que estiguis proposant, clar, clar, clar.
¿Qué series, películas o libros te han gustado últimamente?
Ui, això, aquesta es porta molt ara.
Sí, pot acabar malament perquè pot ser gustos molt antagònics, però en principi...
Has de preguntar directament quin és l'últim vídeo d'Instagram i TikTok que has vist.
Ui.
Perquè llibres, la gent...
Ja no llegeix.
Ja no llegeix llibres. Llavors, i sèries... Sèries sí, pots preguntar per una sèrie.
Però hi ha molt debat amb les sèries, també.
També hi ha molt debat. I llavors ja no et relaciones amb ningú més de la festa, Marta, perquè, clar, ja estàs
allà. Has de marxar. Clar. No passa res, tampoc, eh?
Però sí que és veritat que les reunions familiars, no sé si us ha passat a vosaltres últimament, però sempre el tema sèries sempre surt.
I sempre funciona.
Sempre.
Perquè, a més, és un tema que genera polèmica i debat, però sí, no és invasiu. Cadascú pot tenir la seva opinió. No és com la política, que et fots en un merder. O sigui, jo crec que és ideal parlar del temps i de les sèries.
I sèries.
Sí. I és,
ja està.
No passa res.
I mira que senzill,
neutral.
Eh?
I pots parlar una hora...
Doncs, ni res.
Tira't, sí.
Va, doncs acabem amb els somnis, sí?
Ui, això és pitjor, eh? El teu cos i la música no van gens acompassats.
No, no, això és una cosa... És un altre tema, aquest.
Està feliç. A veure.
Per exemple, ¿qué es lo que siempre has deseado hacer? Per mi això és una pregunta molt trampa.
Això és un somni? Això és de somni, la pregunta?
Sí, com dient...
Ah, somnis futurs, somia, desitjos,
sí,
desitjos.
Sí, que has somiat fer sempre. Perquè la següent pregunta és, per què no ho estàs fent? I això converteix en una persona que no és proactiva, que no busca els seus somnis, que no persegueix allò, les seves ambicions.
És que t'estan ja dient que ets un fracassat.
Clar, sí. Exacte. Ja que no estàs fent el que realment vols
fracassat?
Fer?
Fracassat? Sí, sí. M'acabes de conèixer. Qui ets tu, eh?
¿Cuál es tu sueño secreto? Aquí...
Sueño secreto. Tu què t'he d'explicar si no et conec de res? Pesat, que va tot el dia preguntant-me per ser, no em veig de sèries.
I la mare de totes les preguntes crec que és el que justifica tot aquest tinglado del Ford, que és, si pudieras despertarte en una casa completamente nueva mañana, ¿cómo sería? Els he vist el plomero, però el quilòmetre. És el vell truc de com seria esta casa, com la mia, saps? Tota aquesta història, al final, és com per anar a dir... Bueno, és una actualització de l'Estudies o Trabajes, com molt mal portada, del segle XXI, amb aquest rerefons de senyor comercial.
Hem anat clarament enrere, eh? Amb aquest del Ford a l'Estudies o Trabajes, o sigui, molt més fàcil, l'Estudies o Trabajes, que al final ara hi ara res, no faig res, perquè...
Ni estudio ni treballo.
Però anar amb aquest, és massa complicat.
No ho recomanem.
La meva opinió, eh, noies?
Sí, home, sí, has d'anar amb el guió allà a la festa. Totalment. Has d'anar mirant el guió, a veure què has de preguntar, què has de deixar preguntar.
D'on és aquest mètode fort?
Jo diria que pel nom de l'inventor, que era un nom així estrany, o estrany, no era molt estrany, sí, però era americà, nord-americà, fa tota la pinta, com la marca del cotxe Ford.
Claro. Sí, però deuria ser d'anys, d'antes.
Sí, d'antes. Ara que ja coneixeu el mètode, us recomano fugir corrent d'aquelles persones que us interpel·lin utilitzant aquestes preguntes, perquè realment aquest mètode és...
Doncs escolta, Uri, noia, t'ajudem aquí, eh?
El que moltíssimes gràcies per aguantar el que esteu aguantant, oients i companys de la meva feina.
Fem una cosa, marxarem a publicitat, però abans, Paula, tenim la cançó ja o no? Sí? Escolteu el nou tema dels Beatles. Que
Aquesta és la veu de John Lennon, que amb intel·ligència artificial, us en recordeu, el dijous passat doncs vam parlar justament amb el nostre corresponsalia a Palma, amb Antoni Viver, responsable de la botiga de discos Xocolat. Avui tornarem a parlar amb ell perquè ens faci aquesta valoració d'aquesta nova cançó dels Beatles, interpretada per tota la banda, i esteu escoltant ja aquesta veu de John Lennon. Just coincideix amb la sortida d'un documental dels Beatles, que també ha sortit avui mateix. Són 10 minuts i és l'explicació del perquè d'aquesta cançó, que també val molt la pena recuperar. Però de tot plegat en parlarem després de la pausa.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts ara mateix que passen de les 3 de la tarda, us ho dèiem, just a les 3 en punt, des del canal oficial dels Beatles a YouTube, doncs ha sortit, ha estat publicada aquesta nova cançó dels Beatles. Ara ho parlàvem amb la Harke, diuen, bueno, és nova cançó, no ho és, és una cançó inèdita, Uri, que en el seu moment doncs a John Lennon ja va escriure.
Va escriure, però... i va gravar en una cinta de caset que es va quedar a Yoko Ono, i que em sembla que és als 90, quan es plantegen fer l'Anthology, que rescaten moltes d'aquestes gravacions, van treure Fries a Verd, una altra cançó que no recordo, i aquesta va quedar a mitges perquè el George Harrison va dir que no tenia la qualitat suficient com per editar-se. I ara, amb el temps, s'ha pogut aïllar la veu i s'han regravat el baix i la bateria i s'han afegit les guitarres que es van gravar llavors de George Harrison als 90.
I la veu de John Lennon, diguéssim, com netejada d'aquesta
aïllada. Sí, sí.
Doncs es diu Nau Andena, aquesta cançó, que res, fa 7 minuts que acaba de sortir, i és per això que avui, des de Fabricació Pròpia, connectem amb la nostra corresponsalia a Palma, amb Antoni Vives, responsable de la botiga Discos Xocolat. Què tal? Com estàs, Toni?
Hola, molt bé i una mica emocionat. Ho he de reconèixer, sí.
El que, com deies, perdona, Toni, està emocionat. Estàs emocionat?
Emocionat. Sí. És que ja començàvem a tenir una edat i aquestes coses ens afecten un poquet. Vull dir, sí. Amb tot això hi ha un component comercial, evidentment, com inevitable, però sí, és que és un moment històric. Sí, a mi em sembla un moment històric. No, a vegades, hi ha coses que dius... Ai, s'agafen en... És un invent. Però no, aquí és una cosa que molt de gent no sobra la fibra.
Mm-hmm. Ja. Toni, vols calar? Perquè em diuen que tu encara no l'has escoltat, perquè fa res, 8 minuts que ha sortit d'aquest Nau Andén. Vols que l'escoltem res, un fragment plegats?
Exactament. Mentre éreu a punt, he escoltat uns segons, i sobretot ahir, el documental que es va estrenar ahir,
sí,
vaig tenir com una primera impressió. No escoltar, sinó fragments sueltos d'instruments. I ja estàvem com una mica...
Mira, doncs,
a l'espera.
Toni, va, l'escoltem plegats i després en parlem.
Perfecte.
And now
què, Toni?
Bueno, el que comentava, ui, sembla peix de gallina. Sí, és un moment important perquè... Però és que els que em dedicaven a això, vull dir... Bé, no, hi ha gent que diu... No, a mi els Beatles no m'agraden, estan sobrevalorats. Sí. Hi ha gent que diu que coses aquestes. Però, evidentment, no són majoria i hi ha gent que ens ha agafat de joves. És interessant. I, a més, clar, jo quan vaig sentir la notícia vaig dir, val, quina ens en col·laboran ara. Però no, ahir vaig veure el documental aquest de 12 minuts, el vaig veure dues vegades, ja m'he friqui, el vaig veure dues vegades seguides. I té un significat. És la continuació d'això que comentava de l'any 94-95, que va sortir aquesta cinta d'en Lennon, que sí. Hi havia tres cançons, si no n'hi havia més, però bueno. I els supervivents es van posar amb aquestes tres cançons, dues van quedar molt bé, així tot encara sentia una mica so de caset, que eren Frias Abert i Real Love, era la segona, però aquesta sembla que la cinta original se sentia més el piano que la veu de Lennon i que no donava els mínims de qualitat. Així tot els altres, el George Harrison, van gravar una instrumentació per això, vull dir, va quedar, però no es va aprofitar. Per això és interessant que s'han recuperat les guitarres que va gravar Harrison en aquell moment, com es pot veure en documental, Paul McCartney ha tornat a gravar un baix i altres instruments, Ringo Starr ha gravat una nova bateria, i una cosa molt interessant també, s'ha afegit una secció de cordes que varen tenir una orquestra gravant aquest estiu, aquesta secció, però mai els varen dir que era una cançó del Beatles. Va dir, no, mira, això és una cosa del Paul McCartney que està fent aquí i tal, i jo heu d'afegir aquesta, clar, que estiguin llegint partitura, diu, però encara en cap moment els van dir que era una cançó inèdita dels Beatles. I bo, som molt de factors que ho fan molt, molt interessant.
No, totalment, ara t'estem escoltant amb atenció, Toni. I, de fet, amb aquest documental que parlaves tu, que es va estrenar ahir, d'uns 12 minuts aproximadament, surt també el fill de Lennon, diria, no? També hi ha un fragment que parla ell, que se sent la seva veu.
Sí, parlen els fills, no sé si els dos fills, però el petit, el Lennon, parla, i també surt el Danny Harrison, que és el fill de Harrison, que surt com una còpia, surt el segell del pare, exactament igual, i parlen d'això, del valor que té, perquè els seus pares serien molt contents de fer això, i d'això és un anticip, perquè això és cada dia. Demà s'estrena el vídeo que l'ha fet el Peter Jackson, que és el que ha fet el Senyor dels
Anells. El Senyor dels Anells, exacte, no?
I demà s'estrena un vídeo, que l'Isalti també va filtrar un vídeo de comentant que està molt emocionant aquest vídeo, que no podia comentar res, però que seria impressionant. I això em sembla que s'estrena demà. Que demà
sí.
El disc físicament. Tot... O sigui, tenim notícies per cada dia, sí.
Clar, ara que dius, tenim notícies per cada dia. Tu creus que també això és el punt de partida? És a dir, que anirem descobrint, gràcies a la intel·ligència artificial, doncs aquestes cançons, no?, que potser van quedar dins d'un calaix i que se'ls donarà aquesta segona oportunitat?
Jo crec que sí. Bé, sí, això ho explica molt bé el documental. Si es tracta de posar la tecnologia a l'abast dels músics per fer coses noves, ho comenta així, diu, el meu pare ja ho feia en els anys 60, vull dir, aprofitar la tecnologia per fer coses noves. Si es tracta de fer això, molt benvingut, perquè, clar, el tema aquest de separar pistes i tal, hi ha molt de coses a fer, a més de millorar gravacions anteriors, mentre, com en tots els projectes d'intel·ligència artificial, que sigui un poc de... s'ajusti a la realitat i no sigui un invent i no sigui això que ens fan ara. Però vull sentir el Michael Jackson cantant una cançó del Fari. Bé, això es podrà fer, però això tindrà gràcia un dia o dos o tres, però no massa més.
No massa més. Toni, ja per anar acabant, com definiries...
Però tu l'exemple molt extrem, però bueno.
Sí, ja per anar acabant, perdona, que et deia, com definiries tu aquest now and then, no? Si te'l fessin definir res amb una frase, què ho diries?
Ah, ja, com em repeteix que emocionant. És un tema molt Lennon, que feia Lennon amb el piano, però, clar, crec que em falta afegir la segona part, però el que van fer sonant com un tema 100% Beatles, i torna a patir molt emotiu per mi.
Molt emotiu. Doncs, Toni, com sempre, és un plaer escoltar-te. Per cert, disc més venut aquesta setmana, el Discos Chocolat, quin ha estat?
Els Rolling Stones, o sigui, estan parlant tot de gent jove, Beatles, Rolling Stones, gent que promet bastant, però sí, ara en aquest moment els Rolling Stones ens han donat una molt bona alegria amb el seu nou disc.
Bueno, doncs escolta, ja anirem connectant amb tu, Toni, si et sembla, i ja ens aniràs posant al dia dels discos més venuts des de la botiga de discos xocolat des de Palma de Mallorca. Com sempre, un plaer, Toni Vives, responsable de la botiga, que segueixis gaudint de la bona música, com sempre.
Perfecte, igualment.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs mira, aquesta cançó que s'ha conegut avui mateix, si res, fa un quart d'hora, nova cançó dels Beatles, Now and Then, una cançó inèdita que gràcies a la intel·ligència artificial s'ha pogut recuperar, com bé ens explicava l'Uri abans, també el Toni, doncs aquesta veu de John Lennon i per tot per separat també la feina de Harrison. Candela, mira, digue'm. Tornem a viatjar en el temps.
Tornem a viatjar en el temps. Sí, sí,
cap
sí,
a on ens portes avui?
Doncs cap al 2 de novembre de 1978. Vinga, va, era dijous, com avui, i La Vanguardia destacava el 32è aniversari del sacerdoci del papa Joan Pau II, que em sembla molt bé que destaqui el 32 i no el número 30. Vull dir, ja sabeu que jo, de dates exactes,
veritat, no
m'agraden, per tant, he pensat, oh, mira, posem en portada el número 32, doncs em sembla molt bé. I a part d'aquest superaniversari, el diari també destacava que una gran hoguera fue el origen del universo. Oh. Ho havien descobert dos premis Nobel de la física, Arno Penzias i Robert Wilson, que també et dic que és normal que fossin ells i no fossin el cambrer de sota el bar de casa meva. Clar. Com ho havien descobert, doncs, aquesta foguera universal? Doncs perquè havien recorregut per primera vegada el murmullo que queda de la gigantesca explosión que tuvo lugar en los primeros años de la creación hace miles de millones de años. Que traduït al llenguatge de 2023 vol dir que els científics es van trobar amb el fum de l'explosió de la creació.
Val? El mateix que encara fumejava, això?
Encara fumejava. Igual que hi ha un foc en un bosc que després l'apaguen i després tu pots veure el fum de llum.
No, clar.
Doncs el mateix va passar amb l'explosió de l'univers.
Però un pet com una glaixa.
Home, el Big Bang.
No? Imagina't.
Però era un fum superimportant perquè el van veure, en realitat el que van veure era com una fotografia, la fotografia més antigua que tenemos de l'universo, de quan solo contava con medio millón de años de vida, quan l'univers, el 1978, tenia 10.000 millones que tiene en l'actualitat.
Què tenia?
A l'any 1978, l'univers ja tenia 10.000 milions d'anys.
Imagina't.
Però la fotografia que havien trobat o que havien vist amb aquesta fum era de només mig milió d'anys.
Ah! O sigui, ja hi havia càmeres.
Era com gairebé... era un nadó, el nadó. L'univers petitet, el bebè de l'univers. Perquè, clar, com que la llum viatja, la velocitat que viatja i l'univers és el gran que és i les coses es veuen quan es veuen, doncs...
Sí, no vulguis entendre.
No vulguis entendre, però ho vam veure aleshores. Ara. I els dos científics van anar a fer un piti en el moment del descans, van agafar el telescopi, com qui no vol la cosa.
Aprofitant el foc,
No. Vull dir, ells estaven a la feina i van dir, escolta'm, com es deien, que ja no tinc el nom per aquí, el tinc aquí apuntat.
Sí, Arno, Robert.
Arno, va dir, què, vols anar a fer un
cigarro? Perquè devien estar nerviosos.
Estan nerviosos perquè després... Tu quan portes molta estona buscant coses al cel i no... O treballant i no trobar res, desconnectes. Total, que estàs en aquella conversa tonta de fer el cigarro, van mirar el telescopi com allò que s'arrepengen gairebé, que no volen la cosa, i van dir...
Patapam,
noi! És el del cigarro, no és el del cigarro, és l'humo de l'universo. I ja està, ja ho teníem descobert. I com sé que van així?
Doncs
perquè és com passen les coses a la vida, que són gairebé per casualitat,
Sí,
per casualitat i sense buscar-ho. Com ho diu també la notícia, bàsicament, que diu, lo curioso es que lo descubrieron sin proponérselo, és a dir, fent el piti, i sin saber la importància que hi va tenir. És com... Bueno, jo tinc aquesta teoria.
Molts dubtes, amb aquesta... Aquesta notícia em genera molts interrogants, però...
No, s'explica sol. Això, els anglesos en diuen happy accident.
Sí, no, de que les casualitats, les coses passen per casualitat, sí, però descobrir aquest fum, com saps que és tan antic?
I per què és del passat?
Com saps que no és del cigarro que s'està fumant el Robert?
No, em deixo una part important de tota la notícia, però per radiofreqüència. I aleshores es veu que...
Així ho entenc, ja em queda clar.
Aquests científics treballaven a la Bell, L'Abel, no el nom en català, sinó els telèfons, que va ser l'inventor del telèfon.
Vale.
I aleshores tenien una antena de telèfon molt important de radiofreqüència i, doncs, per casualitat, no sé com exactament, ho van acabar descobrint.
Un fum molt que bé. Sintonitza amb radiofreqüència. En tot entès.
No, van descobrir l'explosió. És a dir, van mira, igual que amb els Beatles, que han alliberat la veu per intel·ligència artificial, ells van començar a separar coses i van dir, per què sentim tota l'estona un rum-rum constant en tot l'univers? I van dir, és el fum de la fiesta. Però jo us ho he fet més maco amb el fum del cigarro. Va, més coses. El príncep de Gales, l'actual rei Carles III d'Anglaterra, rebia el títol, i no enganyo, de gamberro de l'any.
I ara se ve loca gamberra i canalla, loca gamberra i canalla, voy a vivir la vida y a mi manera.
El títol li havia atorgat la Reial Societat Protectora d'Animals d'Anglaterra por su desmedida afición a la caza i sobretot es basava en l'estada del recent príncep Carles a Viena, on havia anat a passar el cap de setmana i on dio muerte a 5 jabalíes en el curso d'una caceria.
I es va arrebossar després.
És que no només això, no només 5 porcs senglars. El tio va continuar i va caçar guineus i faisans, i clar... La Real Societat Protectora d'Animals estava que flipava amb l'aprofitament del cap de setmana de Viena del senyor Carles, i diu, esta vez el príncipe se ha superado a sí mismo, però ho deia en part negatiu, perquè diu, perquè clar, estem parlant de la Real Societat Protectora d'Animals, i caçar no vindria a ser la protecció màxima dels animals, que diguem. Diu, i és que su pasión destructora es tal que la Real Societat Protectora d'Animals no desea tenerle como presidente honorario cuando se suba al trono. La meva pregunta, i que no he fet i que hauria de fer treball d'investigació, és mirar si actualment, ara que ja ha pujat el tro, perquè encara ho he 1978, ho tenien recent, estaven enfadats, però clar, com ha tardat tant aquest senyor a pujar el tro, doncs potser se'ls hi ha passat el cabreig i l'han fet igualment.
Ara t'ho busco.
L'han fet igualment president honorari. En fi, no sé què passa amb el reis i la caça, però sempre generen polèmica.
Hi ha
polèmica.
Algú, aquí hi ha...
Sí, jo crec que és el tema caça i el tema reis.
Fa ric.
Fins i tot individualment ja generen problemes per si els dos conceptes. Més notícies. Al barri gòtic de Barcelona...
Ai.
Estaven a punt d'obrir un munt de sex shops.
Ai.
Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sempre és un gran moment posar Tom Jones, per favor. No sé exactament per què es preveia tanta obertura, mai millor dit, però el barri gòtic de Barcelona es preparava per rebre la instal·lació d'un munt de sex shops, i quan dic un munt són un munt, i els veïns estaven en peus de guerra i, òbviament, recelosos, encara que no estaven en contra del negoci, sinó de que volien garanties. Perquè en aquell moment, el 1978, hi havia 3 sex shops oberts a Barcelona, 2 estaven al carrer Robadors, és l'antic barri xino, del Raval, i la tercera estava al carrer Aribau. I se'n preveia l'obertura al barri gòtic de 4 més... al carrer Escudellers, carrer Obradors i carrer Rull i Còdols. I clar, els veïns deien, a veure, cal que 4 més siguin tots 4 allà. En aquest barri. No podem repartir una mica, 1 o 2, d'acord, però 4 cal. I llavors van començar a parlar amb l'Ajuntament de Barcelona per frenar tanta obertura, i volien, bàsicament, establir la llei de distàncies, que és més o menys com ara es fon... O sigui, la llei de distàncies que ja s'utilitza en farmàcies, que és a dir, tu no pots instal·lar una farmàcia a no ser que hi hagi X metres de distància. I es veu que aleshores també aquesta llei s'aplicava en les fleques, que no sé si actualment aquesta llei s'aplica en fleques, diria que no. Però aleshores sí. Però l'Ajuntament de Barcelona els deia que ells només tenien permís per autoritzar els comerços classificats com de abastos, de vestiments, suposo que era una cosa com de menjar.
No de bastos,
ni d'euros. I els sex shops doncs no eren de bastos. Vestien altres necessitats, però no eren de bastos. I, per tant, no hi podien fer res. Va, i acabem amb una de tabac. Perquè, tot i que ja s'havien començat a fer campanyes contra els efectes perjudicials del tabac, sobretot per part dels governs, havia sortit a la venda la doble pipa, que teniu aquí la fotografia.
Doble pipa és el que anava Carles III, no?, per Viena, per carregar-se tants animalets.
Molt bé. Però estic parlant de pipes de fumar amb 2 cassoletes.
Però per què això?
És allà on posen el tabac i cremen. Doncs jo no sabia ni que existien, però van existir. I per això el diari creia que debe ser cierto que una de las actitudes más generalizadas entre los humos es el placer que proporciona llevar la contraria. És a dir, està prohibit fumar... prohibit no, però sabeu ara mateix que és perjudicial per la vostra salut? Exacte, 2 tasses. L'invent era Made in Suïssa, i així ho diu el diari, tal qual, i es venia com que faria les delícies dels consumidors més incansables del fum. Doncs gràcies, Candela, per aquestes notícies vintage d'un dia com avui, del 1975, un 2 de novembre, i, Harke, avui ja és hora de començar a fer la digestió.
Sí, avui. Doncs amb l'esteticista de Madonna, que és l'Àngels Fortuny.
Estamos en el siglo XXI.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Si ens situem a 3:45 de la tarda, Jarque, encara estampeu la petició d'anar aquesta nit a veure
sí?
el darrer concert de...
Sí, sí, sí.
Ara,
de moment sense èxit, eh? Yeah.
Sí? No tens cap entrada,
no.
Encara?
M'ha dit una persona autoritzada en la matèria, que és Carlos Bayona, que ja l'escoltàvem abans, que per cert demà farà la secció de Madonna, eh? I diu que està dificilíssim perquè tothom està igual. Es veu que tothom busca entrades desesperadament d'anar a veure Madonna.
Clar, ahir el Palau Sant Jordi va acollir el primer, ara ho estàvem parlant, dels concerts que farà Madonna a Barcelona. El concert va començar com correspon a una autèntica reina, amb una hora i mitja de retard. Clar, els 18.000 espectadors que omplien el Sant Jordi van esperar pacientment i després van gaudir d'un concert de dues hores on Madonna va tenir temps de canviar-se, tu ens ho explicaves abans, Jarque, fins a 17 vegades el look.
Quin mal de cap, eh?
Reina del pop.
Si a mi ja em costa decidir què em poso per anar a treballar cada matí, imagina't canviar-te 17 vegades. T'agradi més o menys el títol de reina, se li pot donar objectivament a Madonna. Amb 40 anys de carrera ha venut més de 300 milions de produccions musicals, el rècord de tots els temps. També és la solista amb més vendes del segle XX i és una icona també per la seva imatge. Per això parlem ara amb una persona que n'ha tingut cura, encara que sigui, hagi estat una única vegada. És l'Àngel Salvador, de l'establiment Estètica i Bellesa Àngels, al carrer del pintor Fortuny, número 10 de Barcelona. Això, si no m'equivoco, potser m'equivoco, eh? És el barri del Raval. Àngels, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal vosaltres?
Doncs molt bé i molt sorpresos de saber que tu, en un moment de la teva vida, o la teva vida es va creuar amb la de Madonna en un punt concret en el temps. Explica'ns com va anar això.
Pues res, mira, que la Madonna estava diguem, a l'Hotel Meridien i nosaltres, clar, quan venien gent així, pues, se'ns enviaven que anéssim, o fer un massatge, o fer... I ja resulta que a Madonna se li va trencar una ungla. Ep. Llavors ens va trucar si a la recepcionista si podríem anar, i sí, vaig anar a arreglar-li la ungla que portava. Postissava. Llavors, pues res, molt amable, molt maca, li vaig arreglar amb la ungla, va quedar supercontenta, però que és molt senzilla, molt maca, vull dir, no és... No res, vaja, jo em vaig quedar sorpresa.
No sé com té les mans Madonna, és a dir, i com et poses d'acord amb ella, perquè no sé si tu parles anglès o com us veu entendre per tu saber com li havies de fer aquesta manicura.
Hi havia un traductor que anava amb ella, bueno, que estava allà, i jo no parlava l'anglès, i llavors m'anava dient, i clar, jo ja vaig veure que portava ungles de gel, que això és on postisses i tot això. Llavors li vaig constituir tota la seva ungla i vaig fer la forma que portava de les altres.
Això és boníssim, Àngels. No sé fins a quin punt tu tenies, eres conscient de la responsabilitat que tenies. No sé si abans ja havies fet la manicura a alguna d'aquestes celebritats.
Bueno, he fet tan gran com ella, no. Ella és la número 1. Però he fet a diversos artistes, vull dir, amb massatges, perquè jo soc fisioterapeuta. Llavors vaig fer el que va fer el guardaespaldes.
El Kevin Costner. Explica'ns, perquè ara t'ho volíem preguntar, clar. No sé si a Kevin Costner has tingut l'oportunitat de fer-li un massatge, perquè jo crec que hi ha molta gent que et tindrà molta enveja.
Sí, i tant.
Com va anar això?
Doncs pues mira, molt bé. Jo llavors tenia 40 anys i bueno, vaig anar, molt, molt amable també, perquè normalment aquesta gent ens pensem que són adustos, que són freds, no, que va al contrari.
Amables, eh?
Entrar, molt amables. Em donen la mà de seguida.
Anava amb guardaespatlles o no, Kevin Costner?
Sí, i tant. Hi havia 3 o 4 persones dintre l'habitació. Sí, sí. Llavors li vaig fer el que Miss Connelly li vaig fer tota la setmana.
Oh, carai. O sigui, va repetir, eh? Li va agradar.
Li va agradar.
I quin tipus de massatge? Perquè, clar, hi ha molts tipus de massatge. Descontracturant, relaxant... Quin li vas fer?
I seran relaxants. I és una... I també, bueno, he fet compositor del Liceu...
Però escolta'm, no, aturem-nos un moment a Kevin Costner, perquè això també és sensacional. Com contacten amb tu i com és el tracte? Tu dius que és un home molt agradable, però com t'hi entens si després del massatge allò et dona una mica de feedback, si et diu si li ha agradat o no, o va quedar estrictament la vostra relació amb el massatge?
Li parlen al traductor i va dir que ha quedat molt content, molt satisfet, i que si tenen que posar-se en contacte, que on tenen que trucar. I jo li vaig dir que sempre recepció de l'hotel, i recepció de l'hotel es posa en contacte amb nosaltres. Saps? Doncs pues, depèn si jo estic ocupada amb el meu centre... Pues enviava alguna noia o així, però clar, quan són persones així, sempre jo em quedo més tranquil·la anant jo.
Clar, això és boníssim. I tu amb 40 anys, clar, suposo que també et devia, no sé si t'havies posat nerviosa per haver de fer un massatge al Kevin Costner, no?, que era una de les grans estrelles de Hollywood. És, vaja, segueix sent.
Al moment, el que t'adona cosa és de l'aspecte, diguem, el contacte. Després ja no. Perquè després ja tu fas tu la teva feina i no ni et dones compte que és ell el que li estàs fent el massatge.
No sé si li vas posar aquesta música de fons mentre li feies el massatge, Àngels?
Ojalà. No.
Escolta, seguim repassant, perquè és que tu has tingut entre mans a gent molt famosa, ara ho dèiem, eh? Vas fer la manicura a la Pantoja, li vas fer més... Ai, perdona, a la Pantoja, a la Madonna. Li vas fer més d'un massatge al Kevin Costner, però és que també has tingut... A la Pantoja.
Sí, a la Pantoja. Després també aquests dos humoristes.
A Los Morancos.
A Los Morancos. També que venien al centre a fer-se la manicura.
Sí.
I aquests venien al centre, eh? Pantoja no. La Pantoja me demanava una cosa que era molt rara. Em deia que amb ella li fes les cames i a l'acompanyant li fes l'esquena.
A veure, és a dir...
Sí.
Tu entenc que aquesta dona no venia al teu estudi Estètica i Belles Àngels, sinó que tu et desplaçaves fins on era la Pantoja i ella et demanava que li fessis les cames, que ara també et preguntaré a què es referia quan et demanava fer-li les cames, i una altra, i la teva persona ajudant li havia de fer l'esquena.
Sí, l'altra li la mateixa, feia un amunt i l'altra. I això era, perdoneu-me, però era com no pagar dos massatges.
Oh, així que la Pantoja aprofitava per estalviar-se uns calerons.
Sí, el que passa que nosaltres facturàvem massatges.
Com ha de ser, clar.
Ja està.
Home, dos massatges, clar, ella volia colar dos massatges en lloc pel preu d'un, però home, com han de ser les coses. I escolta'm, exactament què vol dir fer les cames? Això vol dir depilar, fer-li un peeling...
No, massatge per reforçar, perquè ella tenia que actuar, llavors les cames, doncs, depèn si ha caminat o el que sigui, que ha anat caminant per Barcelona o alguna cosa, doncs llavors el que volia ella reforçar les cames, entens? I li feia massatge de cintura en avall.
No sé si ara que tenim a Madonna també a Barcelona, si t'ha trucat o s'ha posat en contacte amb tu perquè li facis, no sé, algun tipus de retoc.
No, perquè ara normalment ella parava a la Rambla, a l'hotel de la Rambla, el que tenim al costat.
Ara està a l'hotel Vela, si no m'equivoco, no, Àngels?
Sí, ara va al Vela. Ja, l'última vegada que va vindre ja va passar al Vela, perquè no sé si perquè està més bé a l'hotel, el que sigui, això ja no puc dir-ho, però vull dir-te, a ella li agradava la Rambla perquè ella sortia a fer footing cada dematí.
I tu la veies, corrent per les Rambles?
No venia, clar, perquè tothom deia, anem a veure la Rambla, tothom. I ens anàvem, ella sortia de l'hotel, molt discreta, i s'anava a córrer per la Rambla i els guardaespaldes darrere, que ens dutxàvem.
I els fans també s'hi devien ajuntar, també, al darrere. Escolta'm, ara ho dèiem, que Madonna està allotjada a l'Hotel Vela de Barcelona. De fet, aquests darrers dies també ha sortit a córrer pel front de mar.
Sí.
No sé, el que ha passat aquesta vegada és que poca gent l'ha reconegut, perquè s'han fet públiques aquestes imatges de Madonna amb la cara molt retocada. No sé com valores tu aquests retocs, tu que ets una professional de l'estètica i la bellesa. Creus que s'ha passat una mica, que no? Com ho valores?
No, jo ho valoro molt bé. És una dona que té que estar perfecta i ho valoro molt. Està molt bé.
T'agrada, eh? Per cert, has anat al seu concert? Vas anar-hi ahir o hi aniràs aquest vespre a veure Madonna o no, Àngels?
Ahir vaig anar.
Ah? I com va anar? Et va agradar?
No, molt, moltíssim. Va trigar molt a sortir.
Això sí. Però es devia estar fent les ungles.
És normal, si no va sortir, però bueno, és que el bo es fa esperar. I és boníssima.
Boníssima, eh?
Ja ho dieu que és la reina, i és la reina.
Ho segueixen, anava amb les ungles ben posades, anava ben pentinada, ben vestida, també?
Com ella es pentina i com ella va vestida sempre. Posis el que es posi, aquesta dona triomfarà sempre.
I més amb fans com tu, que falta que aixequi el telèfon, que ja esteu allà per fer-los el que necessita, en aquest cas tu, que li vas fer aquesta reparació de les ungles, aquesta manicura. Àngels, parlem una mica del teu centre, del teu establiment estètica i bellesa, Àngels.
Que sí, maca.
45 anys d'història. I ara dius que queden mans ja de la teva filla.
Sí, de la meva filla i dos dependentes que tenim. Jo també hi baixo, baixo dos cops, perquè jo vinc a fora de Barcelona,
sí.
I baixo els dimarts i baixo els divendres. Perquè és tota la meva vida, tota clar. La meva vida. I n'hi ha, doncs clar, molta gent que encara vol que estigui allà.
Clar, no sé si la teva filla ha tingut temps ja d'atendre alguna estrella internacional, o de moment això només ho toques tu.
No, la meva filla ja té 45 anys, vull dir, ja portava anys amb mi, eh? El que passa que al front del negoci estava jo, però de moment no. De moment ella artistes així encara no ha fet. Quan ve una cosa, una persona que és d'elit, que vull dir-te que és un artista, que és així, doncs em diu, mare, tu baixa, tu baixa. I ja està, el que passa.
Està molt bé que vulgui el suport de la mare, perquè a més, després de tanta experiència, no sé si tu, Àngels, et queda pendent alguna superestrella. Aquí tu dius, ostres, aquest, mira, li quedaré bé, doncs, un altre tipus d'ungles, o li faria la maquilleria diferent, allò que per deformació professional potser en veus algun que no t'acaba d'agradar.
No, a veure, cada un amb el seu estil pensa que quan ells venen a maquillar-se als centres, ja més o menys tu ja tens, perquè t'ensenyen alguna fotografia, ells ja t'adonen una imatge de com volen anar. Llavors tu sobre això les maquilles d'aquesta manera, però normalment aquesta gent tenen la seva maquilladora pròpia,
Val.
Ja la porten, vull dir-te, no et demanen, el que més et demanen de maquillatge no. Són més coses diferents. Pedicures, manicures i, sobretot, massatge. També demanen molt massatge, perquè pensa que aquesta gent van molt estressats.
Clar.
En què sembla que no, van molt estressats.
Clar, i és que un massatge és un regal, I la veritat és que pensem poc, i quan hi ha algú en algun aniversari que et regala un massatge, després el gaudeixes i és fantàstic.
Bueno, normalment ara nosaltres al centre,
sí.
Que es fa és bastants regals, xeques regals.
Mm-hmm.
Vull dir-te perquè la gent verneixi d'això. Vull dir-te i sàpiga lo bé que està.
Clar. Escolta, a veure, no descartis, tingues el mòbil, el telèfon a punt i no el posis en silenci, que potser aquest vespre Madonna, després del concert, té de veure doncs, de fer-te un truc perquè li facis un massatge. Atenta, no baixis la guàrdia, Àngels.
Seria un honor. Jo hi baixo com sigui. Honor.
Ha estat un honor per nosaltres, Àngels, també poder parlar amb tu. Àngels Salvador, de l'Establiment Estètica i Bellesa. Àngels, recordem, al carrer Pintor Fortuny, número 10 de de Barcelona. Amb ella parlàvem, que va tenir l'oportunitat, doncs, això de fer les ungles a Madonna i altres personatges com Kevin Costner, la Pantoja, los Morancos, Àngels, que siguin per molts més, i que vagi molt bé la tarda.
Pues moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, maques, adéu.
Ràdio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I ens situarem a 3:15 de la tarda aquí al Fabricació Pròpia. Als anys 80, els fantasmes més coneguts eren els d'aquesta pel·lícula, els caçafantasmes. Però què passa? Que actualment els fantasmes que més proliferen són els que surten de l'ús que en fem del mòbil. Sí, m'explico. Segur que molts de vosaltres us sona el concepte ghosting. Doncs prové de la paraula anglesa ghost, que vol dir fantasma, i significa desaparèixer com un fantasma. Doncs precisament això és el que molts joves, i no tan joves, fan amb les relacions sentimentals i amb les feines. Desapareixen sense donar explicació o respostes. Una desaparició molt fàcil de posar en pràctica gràcies a la distància que, clar, ens ofereix el mòbil. Per què ho fem, això? Ens hi hauríem d'acostumar com a societat? Doncs de tot plegat en parlem tot seguit amb en Manel Noguera. Ell és doctor en psicologia i director del màster universitari en psicologia del treball, organitzacions i recursos humans de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Manel, gràcies per acompanyar-nos. Què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Manel, quan es comença a detectar aquesta pràctica del ghosting? Perquè, clar, sembla que sigui com molt d'ara, però jo no sé si fa uns 10 anys, 5 anys, o potser amb la pandèmia, quan li comencem a posar nom i forma.
De fet, és això, perquè de fet el ghosting s'ha fet tota la vida, podríem dir, no?
Clar.
Això de tallar radicalment el contacte amb algú, sense que l'altre l'esperi, no? I sense donar explicacions, és un fenomen que mil·lenari, podríem dir. Però bé, com a concepte com a tal, sí que és una paraula que fixem-nos en un detall. El 2015 s'introdueix el Collins English Dictionary. Per tant, segurament ja cap allà al 2010, una cosa així, ja estàvem parlant d'això. I bé, molt, o fins i tot un pèl abans, amb la irrupció de les xarxes socials de contacte, Tinder i demés, no? Que seria un moment que això adquireix una gran visibilitat com a fenomen.
Clar, llavors, Manel, la pregunta que ens faríem també ara és per què es dona aquest fenomen, no? Per què l'hem fet, portem tota la vida fent això de desaparèixer sense donar cap resposta o explicació? A què es deu?
Bé, pot ser múltiples factors, no? De fet, bé, jo crec que ja d'arrel hem de tenir present també el patró de conducta de cadascú. Pot ser una conducta d'evitació, fins i tot, no? A no ser capaç d'afrontar una situació difícil, aquest estalvi d'ansietat, evitar aquestes converses que no volem tenir. Per tant, podria haver-hi aquesta part també d'incapacitat. Però, per altra banda, podria haver-hi també una part més freda, de fredor emocional, de manca de calidesa, de falta de compromís, en definitiva. També podria ser motiu d'haver procrastinat, d'haver ajornat una decisió i que costa també d'afrontar. Per tant, múltiples factors, eh? Caldria veure això en cada situació concreta.
Val. I es detecta més en homes o en dones? O fins i tot en algunes franges d'edats concretes, Manel?
La visió simplista és allò d'atribuir-ho més als joves, no? Que sembla que tot ho atribuïm als joves, però no és així. I, de fet, tampoc és una qüestió de gènere, eh? És una qüestió més de perfil personal, podríem dir, eh? Del que dèiem anteriorment, de ser més evitatiu, eh? Per tant, en definitiva, és molt una qüestió de compromís personal. Pensem, el tema de compromís és una qüestió molt pròpia, no? Si ho atribuïm també a les empreses, ho veurem. Hi ha gent que és més compromès i altra que no tant. I ja no és un concepte organitzacional, sinó molt més personal. Aquella persona que és compromesa ho serà aquí, allà i més enllà, no?
Clar, i és el que tu ara deies, que això també és important, Manel, de destacar-ho, perquè sempre ens fixem, potser, en el ghosting, més habitual és el que es fa en el camp sentimental, però ja no només es fa ghosting en el camp sentimental, també n'hi ha en el camp laboral, en especial després de, per exemple, després de les entrevistes de feina, no? I ja sigui, Manel, per part de l'empresa o per part del treballador. Què és més abusiu, si és per part de l'empresa? Com ho veus tu, això?
Bé, jo crec que jo... ja no és pensar si és més abusiu o menys, sinó que, evidentment, és una mala praxis, no? I una mala experiència en aquest sentit, no? I, de fet, sí que és cert que això pot ser una qüestió tan vertical, horitzontal, com ascendent. És a dir, pot ser una qüestió de que faci ghosting al cap al treballador, que té el seu càrrec. Pot ser entre companys, també, deixen de parlar-se, que fins i tot doncs, el que fan és ocultar-se informació, o també pot ser del treballador cap al seu cap, no?, en aquesta línia de comunicació ascendent. Però que feia referència al tema, especialment has comentat el tema de les entrevistes, no? Jo crec que aquí sí que té una responsabilitat molt gran l'empresa, en el sentit, en un procés de selecció, en un procés d'entrevista, sembla que l'únic objectiu sigui avaluar els candidats. I no és així, hi ha un triple objectiu. D'una banda, també és informar sobre el lloc de treball de forma transparent, no?, fer atractiu aquest lloc i, sobretot, també donar, perquè estàs donant una imatge de la pròpia empresa i, per tant, cal ser exquisit en aquesta praxi, no? I semblaria ser que avui en dia, amb tot el que tenim a nivell de TIC, sembla inversemblant doncs, que la gent no rebi una comunicació. Ens és fàcil comunicar-nos, eh? I per més que sigui un procés massiu amb múltiples candidats, jo crec que això no ens hem d'oblidar, que estem també deixant una petjada emocional, no?, de la nostra empresa cap a aquests futurs candidats. I crec que això és una responsabilitat clara de l'empresa i de l'ocupador, doncs, de ser impecable en aquest sentit.
Clar, perquè com bé tu deies, no?, és fins i tot una responsabilitat de cara a la marca, també de l'empresa, no?, donar a conèixer aquest procés comunicatiu, no?, de dir, bueno, fins aquí has arribat, o passes a la següent fase, i justament amb això, què ens diries tu? Que, o sigui, què podem fer, per exemple, Manel, com a candidats, per diferenciar si és un cas de ghosting o simplement, clar, ens podem trobar en aquesta situació que estàs dins d'un procés, saps, d'aquests que són llargs, llargs, llargs?
Veiem, jo crec que sí, evidentment, ens han informat prèviament perquè hi ha processos que són llargs i fins i tot duren mesos, perquè hi ha múltiples proves i intervenen doncs, múltiples persones en tot el procés. Ara bé, jo crec que aquí, jo com a candidat, també és un cant i una invitació a l'assertivitat, a ser assertiu, a ser capaç de dir el que penses, no? I, per tant, també aquest punt proactiu de per què no comunicar-me amb l'empresa, per també, doncs, de demanar resposta a quina és la situació del procés. Jo crec que l'assertivitat en general és una gran qüestió, no?, a tenir present també per vèncer aquest ghosting, no? Perquè d'alguna manera és respectar l'altre, però també respectar-me a mi mateix, no? Em respecto perquè sóc capaç de dir el que penso, i a la vegada també doncs, estic donant, evidentment, explicacions al destinatari.
Val, llavors, Manel, tu creus, com a societat, anirem a més amb aquest ghosting? És a dir, si no hi posem fre, vull dir... D'una banda, això, la teva opinió sobre aquest tema, i d'altra banda, com hem d'actuar nosaltres si creiem doncs, que som víctimes de ghosting? Com ho podem superar? Tu ara ho mig deies.
Bé, o sigui, entenc que tu t'estàs referint a si això és un fenomen, no?
És un fenomen, exacte, que anirà més, no? I que ens haurem d'acostumar com a societat.
Jo sóc positiu per naturalesa, no? I tinc la sensació que, mica en mica, cada vegada també necessitem més espais de calidesa, d'autenticitat, i que anirem reclamant recuperar precisament aquestes cites més personals, ja sigui en l'emocional, en l'entorn de treball, etc. Però bé, però per altra banda, també tinc motius com per no tenir tanta esperança. És a dir, segur que ens haurem trobat tots. Clar, moltes vegades arribes a la conclusió que dius, ostres, sembla que estiguem posant-ho tot de cara per evitar la interacció humana. I posaré un exemple. A vegades costa molt, inclús, posar-se en contacte amb alguna empresa i localitzar algú, i fins i tot localitzar un número de telèfon, perquè ens aporten ja directament a un formulari. Sí. Per tant, jo crec que sí que hi ha coses que cada vegada més, i evidentment estem normalitzant moltes situacions, i semblaria que en aquesta invisibilitat que tenim darrere de les TIC i darrere dels dispositius, doncs també hi ha una comoditat que hauríem de salvar.
Clar, llavors, la segona pregunta que et feia, Manel, és, està claríssim que aquest ghosting té unes conseqüències emocionals, no?, per la persona que el rep. Com ho podem superar? Com podem, que diguéssim d'alguna manera que el ghosting no deixi impremta en nosaltres?
Home, aquí està claríssim, perquè primer hauríem de pensar també en totes les conseqüències emocionals que això implica, perquè si això és un fet ocasional, evidentment, doncs pot ser simplement una situació més passatgera, de dolor, d'estrès, de pèrdua d'autoestima, d'inquietud, però jo crec que en aquest sentit la solució és es pot aportar també alguns elements positius, no? De dir, doncs, bueno, també d'actitud de resiliència, però per altra banda, jo crec que també, que és el que deia abans, que quan apel·lava aquest sentit de ser més assertius, i de ser, enfrontir-nos, empoderar-nos, en ser capaços de dir el que pensem també, i demanar explicacions als altres. En qualsevol cas, també és una cosa que no ens hem de quedar dintre, que també és bo que la podem comunicar amb persones de confiança, que ho puguem normalitzar. I de fet, és que finalment, ara em trasllado també en situació laboral, no? Moltes vegades, quan en un procés, per exemple, un procés d'entrevista que no ens agafen, sempre estem confonent que el procés de selecció agafem a la millor persona. No és així, agafem la persona, no? Selecciona la persona més adequada. Vull dir que el fet de que algú se senti com rebutjat no hauria de sentir-se així, simplement, doncs, potser que no encaixa en aquell lloc de treball, encaixarà més bé en un altre lloc de treball. I, per tant, també hem de desdramatitzar en algunes ocasions aquestes situacions, no?
Fixa't, Manel, que, ostres, que està donant de sí aquest tema, perquè un altre efecte curiós que ha sortit arran del telèfon mòbil és que la majoria de joves eviten rebre i fer trucades. Per què passa això? A què es deu?
Jo crec que és molt fàcil, no?, tenir una conversa sentat al sofà amb WhatsApp. Semblaria que hi ha poca implicació emocional. I a la que agafem el telèfon, d'una banda, si rebem la trucada, ens sentim o no, i així ho manifesten alguns joves, jo que estic en contacte també a nivell fins i tot familiar, i diu, és que em sento com envaït o envaït.
Sí.
I per altra banda, doncs, també és una fórmula que és, clar, la distància, clar, quan algú, per exemple, emocionalment diu, és que m'han deixat per WhatsApp, no? És que m'han, clar, és veritablement, té aquesta capacitat, no?
Clar.
El dispositiu refreda. Tant de bo que podem trobar. Clar, és que ens hauríem de... per contrapartida, la solució d'així és tornar a recuperar, no?, el somriure, la petjada emocional d'una trobada de tu a tu, no? Pensem també que tot el que és... arriba el missatge en un WhatsApp, i tant que sí que arriba, però ens perdem tot l'element no verbal, evidentment, per raons òbvies, per la manca de presència, però també, molt important, el paraverbal, la intencionalitat, el to, que moltes vegades matises. Quants mals entesos s'han generat, precisament, no?
Perquè ens estem perdent elements de la comunicació, no? Totalment.
Ah, exactament. De fet, és que estem castrant la pròpia comunicació si ens comuniquem exclusivament, no?
Fixa't, Manel, que... mira, nosaltres aquest tema ho hem parlat molt a la redacció, i la nostra companya i estudiant en pràctiques, la Marta Medina, ens ha arribat a comentar que coneix a molts companys seus que fins i tot es bloquegen ells a l'hora d'anar a obrir la porta a un repartidor, no? Doncs que ve a portar un paquet, els genera nervis i és una situació que ells prefereixen evitar, que ho faci un altre. Quasi m'ha arribat a aquest punt.
Sí, hem arribat a aquest punt perquè...
Per què? Exacte.
Això, és insistir en aquest factor d'àrea de confort del que genera, no? El fet de no... de l'habitació, d'aquest contacte més de tu a tu. I clar, potser sí que hauríem de pensar això, pedagògicament, també, com recuperar tots aquests elements de que ens facin ser doncs, més propers, no?
Clar, i com ho podem vèncer, aquesta angoixa que tenen?
Una vegada que recordo, i que això que algú comentava, ostres, vaig felicitar per WhatsApp, no?, i en aquest cas una persona que vivia al cap amunt, no? Diguéssim, dos pisos sí. Més amunt del mateix bloc de pisos, no? I dic, vaig rebre una sessió molt forta. Diu, escolta, no sé com tens vergonya, sisplau, puja i fes-me una abraçada i un petó, no?
Clar.
O sigui, o la mateixa persona deia, ostres, bueno, he arribat a fer això. Era tard, i vas pensar, ja està. Per tant, fixem que sí, que és una cosa que tenim ben arrelada, no? Ja.
Clar, és que fixa't tu, ara és que ho dèiem, nosaltres fins i tot ho fem a la redacció a vegades, Manel, que tenim la persona al costat i ens enviem un WhatsApp.
Exacte. I benvinguda a la tecnologia, perquè és com WhatsApps o correu electrònic, és fantàstic, ens enviem documents, ens enviem informacions, però és substancial. Però hi ha certes coses que són irrenunciables, no? Indefugibles a la trobada personal.
Escolta, per ja anar acabant, Manel, que ens queden pocs minuts, però un altre dia tornarem a parlar, ens ha agradat moltíssim tot el que ens has dit.
I de fet, us prometo una cosa, no us faré gòsting, us agafaré la trucada.
Sí, no ens facis gòsting, per favor. No, això de la gent de Blanquerna mai ho feu, això de debò, que esteu molt pendents. Però, no, Manel, ara en sèrio, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i mira, és que a mi em passa, jo no sé, potser li poso un nom i és gòsting, però que tinc aquesta angoixa davant d'una trucada o davant de... Què ens pot passar, saps? Que el que deies tu, que, no ho sé, per qualsevol element, com tu bé has esmentat, no ens veiem capaços d'agafar el telèfon. Què els hi recomanaries?
D'una banda, que mira, jo penso que les coses, evidentment, perquè quan, si hi ha aquest element més com més bloquejador, més ansiogen, és perquè és una qüestió com que com molt emocional. Però per un moment jo els diria, tanqueu els ulls i intenteu racionalitzar. Simplement és una persona que potser té un interès en vosaltres o té un... i que vol contactar amb vosaltres. No és una cosa invasiva, no és una cosa invasiva, sinó que ho hem de naturalitzar. I per altra banda, també a les persones que continuen fent aquesta pràctica de dir, tu, no afronto la situació, me'n vaig, passo de puntetes, doncs, escolteu, al final jo crec que un compromís social major de tots plegats és essencial per fer un món, no?, més feliç, més saludable i, en definitiva, doncs, molt millor.
Doncs a veure si recordem més aquest... recuperem més aquest contacte, no?, que seria com un contacte més de pell a pell, que pot aportar moltes més coses, Manel. I en el seu moment també, és el que tu deies, també ho hem de saber fer, ho hem de saber utilitzar, aquestes noves tecnologies pel seu ús, i potser no fer-les utilitzar per altres coses, no? Com a substitut a aquella comunicació doncs que teníem de tota la vida. No ho sé, ara estic pensant mal, també.
No, però si comparteixo absolutament, vull dir que és això... Les tecnologies ens ajuden i moltes vegades ens ajuden a anar molt, molt enllà, però no ens poden cobrir mai allò que és més íntim, essencial i més vinculat a aquest element més d'autenticitat humana.
Manel, moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i fins una altra.
Fins una altra. Manel Noguera, director, doctor en psicologia i director del màster universitari en psicologia del treball, organitzacions i recursos humans de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Agafa el paraigües, Manel, que ja ha començat a ploure aquí a Barcelona.
Ja el tinc al costat, i tant.
Vinga, una abraçada forta. Gràcies, Manel.
Molt bé, adéu-siau.
I sí que qui ens ha fet ghosting de moment és Carles Puigdemont, que clar, ja estava previst doncs, que havia de dir alguna cosa després d'aquesta reunió amb la cúpula de Junts a Brussel·les. Estem molt pendents des de la fabricació pròpia, ja sabeu que tindrem un ull posat a tot el que passi a Madrid, a Barcelona i a Brussel·les. Matí, com dèiem, d'intenses negociacions i de possibles acords. De fet, doncs, de moment, l'acord que tenim, ara ens ho explica tot, ara ens ho resumeix i ens ho explica la Sandra Gómez
Gómez en el butlletí de les 4, però és que de la direcció d'Esquerra ha avalat el pacte amb el PSOE per investir Pedro Sánchez, i a un quart de 6 de la tarda doncs hi haurà aquesta roda de premsa amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i que seguirem des de la Fabricació Pròpia. En tot cas, recapitulem tota la informació del dia, que avui ha estat un matí intens, ens ho explica la Sandra Gómez, i a la tornada, nova pacient aquí a la Cheslong. Avui doncs farem aquest cafè de les 4 a Cheslong amb l'actriu Mercè Pons. Fins ara. I'm afraid of the milk.